fortes retencions fins fa ben poc. I d'així arribem a les 11:04. Més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Al dia, amb Marta Grau.
Són les 11:04, encetam aquesta tercera hora ja de programa. Continuem aquí a IB3 Ràdio amb més qüestions que abordar, més protagonistes. Avui, de fet, volem parlar d'una campanya molt important que afecta tots els infants de les Illes Balears, la vacunació contra la grip en el segon cicle d'educació infantil.
Així és, Marta. Vos hem de dir que a partir de dia 6 d'octubre la Conselleria de Salut inicia aquesta immunització en 353 centres educatius, públics, privats i també concertats a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. S'estima que prop de 28.000 menors nascuts entre els anys 2020, 2021 i 2022 podran accedir a la vacuna, hem de dir, com a novetat, intranasal sense punxada.
Els objectius són clars: protegir els infants, evitar-ne complicacions com les pneumònies, les crisis asmàtiques, l'otitis, que encara que la letalitat és molt baixa entre menors de 15 anys, n'hi ha, les complicacions, i també els ingressos hospitalaris, que sí que poden ser importants, sobretot en els més petits de 5 anys.
Però, com tota campanya sanitària, té qüestions pràctiques, dubtes, temors. Per això avui tenim amb nosaltres el pediatre, el doctor Edelmiro Vergés Aguiló, que recordem és membre del Comitè Assessor de Vacunacions de les Illes Balears, i així mos ajudarà un poquet a entendre millor o a saber tot el que hem de tenir present. Doctor, bon dia, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Per quin motiu s'ha activat aquesta franja d'edat per iniciar aquesta vacunació escolar?
Se va començar en sindicació de la vacunació a una edat que és l'edat més crítica, que és fins als 5, bueno, fins als 6 anys, diguéssim. I, bueno, se va començar amb un pla pilot l'any passat, que ja s'havia estrenat aquest pla pilot a altres comunitats autònomes d'Espanya, i s'havia donat un resultat més o manco bo, i clar, a pediatria el que cercant sempre és una optimització, ja que prenim una decisió. No mos basta vacunar un 40 o un 50%. Nosaltres volem obtenir dades pediàtriques, i les dades pediàtriques són obtenir dades del 94-95%, que és el que tenim nosaltres en prima vacunació. Per tant, la manera és arribar, s'ha triat aquesta manera. Hi ha altres comunitats que han decidit optar per altres mesures, com donar una apertura de centres molt més grossa, donar gent que pugui vacunar dissabtes i diumenges. Amb una paraula, cadascú ha decidit una miqueta quina és la mesura més adequada, i el que hem de veure amb són els resultats per, evidentment, com sempre, imitar és millor per obtenir les millors dades.
Així tot, ja heu dit que s'ha fet aquesta prova pilot l'any passat, i no sé si ja hi va haver aquesta vacuna intranasal, i volen saber una miqueta com funciona, quina diferència hi ha, no?, respecte a les injectables, tant en reaccions, en eficàcia i en comoditat, perquè imagino que també se pensa en l'infant, no?, que se li evita una punxada que també no els sol agradar gaire.
Bueno, aquesta és la part, entre cometes, que a nosaltres mos va bé perquè l'infant no se queixa, està més ben tolerada pels pares, però no és aquesta la causa de que tingui una vacuna intranasal. Mos agradaria tenir moltes vacunes intranasals perquè la manera per la qual arriba la malaltia en el cos humà, per tant, emula molt bé la malaltia natural. Per tant, el cos reacciona com si fos amb el que és natural, no reacciona d'una manera una miqueta fictícia, creant anticossos a través d'una picada que ha d'entrar dins sang, que ha de generar una resposta, que no és la mateixa resposta que respons tu si el virus t'entra per el nas, que és com t'entra tu si estàs dins un autobús i el veïnat te fa un xam davant sa cara. Per tant, la teva reacció és una reacció molt més natural, per tant, la vacuna té una efectivitat bastant més important que la vacuna injectable.
I, doctor, en què consisteix el consentiment informat? Què han de saber i signar les famílies, i què passa si precisament no es dona aquest consentiment?
Bueno, la vacunació a Espanya, tots sabeu que no és obligatori. Per tant, tu, si has de prendre una decisió, si un infant ve en son pare o sa mare, se deva consulta i te diu que se ve per la vacuna de grip, no li fas firmar res, està davant i està son pare i sa mare. A l'escola no hi ha cap responsable, cap tutor, ni son pare i sa mare. Per tant, tu, per poder donar una vacuna, li has de demanar als pares menys si estan d'acord. I això és consentiment informat. Evidentment, en el mateix temps s'aprofita per dir totes les complicacions que pot generar una vacuna. Sí, que de vegades s'assusta una miqueta perquè tu, quan te vas a posar una vacuna al centre de salut, tu en fies amb el teu professional, no sospites els efectes secundaris que pugui tenir, però, per desgràcia, tot en sa vida pot tenir efectes secundaris. Evidentment, estem parlant d'efectes secundaris extraordinàriament raros, però així tot els fas escriure. Clar, quan els fas escriure, el consentiment informat és una miqueta més dur que si ho diguessis de paraula. Si tu te vens a posar la vacuna de grip a la meva consulta, te diré, buf, duim més de 30 anys posant la vacuna de grip i ara no me venguis a dir que hi ha problemes perquè estiria tot el món seria mort. Com dir, l'estadística és tan potent a favor que no tindrem cap problema, però quan tu dones per escrit, tu dius que son pare ha firmat o no ha firmat. Què passa? Els dones una nota informativa. Això és molt fred. Jo, per meu gust, això és molt fred. Però, clar, és difícil. Els dones un vídeo informatiu, hi ha un vídeo, no sé si l'heu vist, un vídeo de la campanya, on una companya nostra fa una explicació de lo que és el grip, etc etc, implica en els pares, vull dir, se fa tot el que se pot, però així tot és molt més fred que no que el teu professional te digui, men, vine aquí, que te posi la vacuna.
De totes però, clar, maneres, doctor, igual que aquesta estadística és petita respecte a efectes adversos, l'estadística respecte a complicacions del grip és molt alta.
No, però estàs parlant de la malaltia o de la vacuna?
De la vacuna. O sigui, que els efectes adversos és petita, l'índex que té d'efectes adversos.
Ridículs.
No? Clar, m'hi refereix, però les complicacions que pot tenir el grip...
Però tu m'estàs parlant de comparativa entre el que és la vacuna i el que és la malaltia.
Sí.
Bueno, no és que no hi hagi color, és que és una cosa absolutament absurda
perquè
pensar...
Perquè la gent entengui que és anecdòtic.
La vacuna... lo pitjor que te pot donar és que tinguis dos eixams i que està contraindicada si tens una crisi d'asma. Hombre, però si tens una crisi d'asma, evidentment no te donaré un esprai que te fiqui pas nas, perquè estàs tenint una crisi d'asma aquí moment. L'única contraindicació. Tot l'altre són avantatges. Tot l'altre. O sigui, si l'únic que pots tenir dos eixams i a lo millor una misèria de congestió nasal i 37-2, això és tot el que dona la vacuna de grip.
I així tot, hi ha molta de gent escèptica en aquests moments, o no, creus que...
El problema de l'escepticisme en el grip és que ningú sap que és un grip.
Perquè jo moltes vegades he sentit gent major, no dic que no estic parlant d'infants, gent major que diu, me vaig vacunar una vegada i pus, perquè vaig estar fatal. I clar, per ventura és que justament les va coincidir que estaven malalts, no?, quan se van posar la vacuna.
No, el problema és que dues opcions. Primera, m'agradaria que la vacuna de grip fos més efectiva i que quedi clar que l'intranasal és més efectiva que s'injectable, però tu ara estàs parlant de la gent adulta, la gent adulta no pot optar en aquesta vacuna intranasal. Aquesta vacuna intranasal a Europa només està acceptada fins als 18 mesos, 18 anys. Per tant, no podem vacunar a ningú amb una vacuna intranasal més enllà dels 18 anys. Als Estats Units està acceptada fins als 50, però no les vivim aquí i aquí fins als 18. Ah, sí, lo de me va pegar. Men, primer, dues coses. M'agradaria que la vacuna fos més efectiva. Cada any miram nosaltres l'efectivitat de la vacuna, però heu de pensar lo complicat que és. Pensa que des de l'hemisferi sur, l'OMS mira els virus que corren per allà. Diuen, uep, aquests són els que arribaran a l'hemisferi nord. I proposen unes soques que són les que els diuen en laboratoris. Feu-se vacuna en relació a aquestes soques, que són les soques que estan corregint per allà. I quan arriba aquí, que hi ha concordància o no hi ha concordància? Doncs un any hi ha més concordància i un any hi ha menys concordància. Si tenim molta concordància, la vacuna és molt efectiva, i si no tenim tanta concordància, la vacuna no és tan efectiva. I a tu te pots haver vacunat de grip i agafar un grip, perquè la vacuna no està concordant. I això, fill meu, ja m'agradaria que les coses anessin d'una altra manera, però els juguem amb la ciència que tenim, no mos podem inventar més coses.
És que la soca, te toca la que te toca.
No, però no. La soca se pressuposa que arribarà la que toca. I tots els estudis de l'OMS cerquen coincidències. El problema és que la seguretat absoluta no la poden tenir mai. I que quedi clar, més o manco anem a prop. Però, bueno, si tens mal de sort, tens mal de sort.
No vull que mos passi de parar, no?, un comentari que ha dit el doctor, que ha dit, és que el problema és que ningú sap el que és un grip. Exacte. Vull incidir abans de continuar amb això. Perquè...
El problema és que la gent diu, he tingut grip, i tu has mirat. No. Per tant, la teva reacció és que potser has tingut un constipat i tu dius que has tingut grip. El grip és una malaltia, entre comptes, molt més important que un constipat. Molt no. Són malalties radicalment diferents, és una malaltia respiratori amb potencial de gravetat. I un constipat, gràcies a Déu, no té cap potencial de gravetat. Un constipat no fa secrecions asmàtiques, no se complica de pneumònies, no és una malaltia que doni mortalitat, i el grip pot donar mortalitat directa, i una mortalitat directa, que això la gent de vegades no ho sap, la gran majoria de malalties, i parlant de grip en els adults, afecten a les persones que tenen una predisposició. Una predisposició vol dir, tenc una malaltia, tenc una EPOC, tenc una malaltia renal, tenc una cardiopatia, tenc 75 anys, el meu rit de grip ve molt més agravat perquè tenc aquesta patologia de base. En els nins no. En els nins, qui cau ingressat o aquests dos o tres que se moren no tenien absolutament res prèviament. Eren nins sans, que no tenien cap predisposició a res. Per tant, això és una dada que és de pes perquè la gent entengui, perquè a mi me molesta moltíssim quan la gent diu, clar, vosaltres vacuneu els nins per protegir els adults. Bé, la protecció dels adults existeix, però jo m'agrada dir-li que és un efecte col·lateral. No és vera, és un efecte directe i un efecte boníssim. Però m'agrada dir-li col·lateral perquè la gent deixi de pensar que vacunem els nins per protegir ells. Que no és així. Que també, sí, però no és la causa fonamental. Que tenim la gran sort que també defensem en els adults. Doncs pues mira quina meravella de vacuna que mos defensa una edat i l'altra. Però no ho fem per el motiu aquest.
I ara que dius això, doctor... Ara parlem de la vacuna del grip, però també de lo que és el pla de vacunació estàndard, que molta de gent també s'anega a vacunar els seus fills. De cada vegada, aquest escepticisme, aquest negacionisme de la vacuna, ja s'ha instal·lat en el nostre país? O encara continua havent un gruix de pares que no se n'aprofiten d'aquest efecte ramat? És a dir, jo no vull vacunar la meva nina, perquè tota la guarderia, ja la resta seran vacunats, i la meva no, i ja l'efecte ramat ajudarà que la meva no, mira, o el meu no plegui res.
Això és un tema que fa molt d'anys que anem darrere, perquè evidentment, estem enrevoltats, però enrevoltats, a Itàlia, França, Estats Units, ja ni en parlem, que estan augmentant els grups antivacunes. Espanya, gràcies a Déu, no tenim aquest problema. I arribarà, quan ve a les barbes de tu vecino, amb una paraula, sí que arribarà. I hem d'estar al tanto, sí, avui en dia podem viure encara una miqueta tranquils.
Com hem d'esperar que actuï aquesta vacuna intranasal, no? Quin és el recorregut, no? Quin és el temps que tarda, sobretot, en fer efecte? I fins a quan estarà activada la protecció durant la temporada de grip?
Pregunta molt mal de contestar. La malaltia natural, si deien que t'entra dins el nas, la protecció és immediata. Per tant, dels anticossos, primer se genera una, el que dèiem, la defensa mucosa, que és directament les mucoses nasals ja fan la protecció, per tant, ja tens la protecció directa contra el virus. Perquè tu ja has rebut la d'això, per tant, és immediat.
És com que no ha de fer efecte. Ja té efecte.
Quin tens? Aquí ve el problema. Que no te puc dir exactament quin tens. Hi va haver un any que se va dir que la gent que se vacunava massa prest, a Balears, que normalment ribetar-se malaltia, que retrasàssim una miqueta la vacunació per mor de que si mos ribes febrer i t'has vacunat l'octubre, de vegades dius, tio, t'has vacunat fa 3 mesos, o sigui, perquè no has intentat acursar els temps entre la vacunació i l'epidèmia. L'epidèmia és molt mal de saber quan arribarà, però Balears normalment sempre arriba després del país. Mai arriba abans. I, en canvi, a la resta de la península sí que arriba abans de desembre, a final de desembre, clar. Però com ho fas? Ai, se saques de mal de fer. Se pren unes decisions i el 6 d'octubre comença la campanya, com sabeu, després començarà per la població general dia 16. Jo crec que és una dada més que correcta per fer una vacunació universal.
I la resta de nins? Perquè aquí parlem de la campanya de la Conselleria de Salut respecte als menors nascuts en el 2020, 21 i 22. Hem de fer una crida per la resta de nins, adolescents? Quines serien les franges recomanades?
Aquí sí que hi ha una diferència en el que estàvem parlant fins ara de persones de risc i no persones de risc. Un nin a partir de 5 anys sí que torna, entre cometes, adult, efectes de dir, si tu tens una patologia prèvia, tu augmentes el teu risc de malaltia. I aquí ja no som els nins petits, grup de risc de veres només per l'edat que tenen, i a partir d'una edat ja comences a ser, entre cometes, adult, i comences a tenir relacions amb les teves patologies de base. Què feim? Faim indicació particular. Tothom que té un grup de risc, tu el consideres un de risc i el crides. I li dius, tu t'has de venir a vacunar perquè ets una persona de risc. I aquí ve després el que parlaríem de qualsevol malaltia a partir de que tornes, entre cometes gran, pateixis el que pateixis, tens una sèrie de vacunes que les has de dur per protegir les complicacions pròpies de la teva malaltia. No com a individu normal, que és el que consideram a tots els adults a partir de 60 anys es tenen indicació de vacuna de grip. Fins en els 60 anys, des dels 5, que vacunem nosaltres, 5 i 11 mesos, aquesta gent només se vacuna per grup d'edat. I després se vacuna per voluntat. No, jo és que m'estim més vacunar-me. Jo és que acabo de tenir un recient nat i el vull protegir, vull fer el que dèiem cocooning. Vull dir...
Sí, posar-li com una espècie de bombara protectora.
Crear una bimbolla de protecció. Exacte. Que la gent que l'enrevolti, tothom estigui vaccinat i que tothom estigui protegit, pues, també.
Això i els que han vist la pel·lícula dels 80 ja saben el que és cocoon.
Això si és una estratègia que primer intentem vacunar a la dona embarassada. La dona embarassada és una persona que hauria de tenir claríssim que s'ha de vacunar de grip. És igual a quina època d'embaràs estigui, és igual que si està d'un mes, que di tres mesos, que si està a punt de parir. El grip, sabem que és un factor de risc alt de malaltia greu desembarassada, amb patologia respiratòria important, que ha ingressat a UCI, per tant, aquest sí que és un grup de risc des de veres, de veres, de veres. Per tant, tota dona embarassada, quan vaig parlant-se com ara, per favor, que a partir d'aquí, de dia 6 d'octubre, se comença la campanya, que li manifesti la seva intenció de vacunar-se, perquè la com ara ja li explicarà, o l'enviarà en el posto que o li posarà la com ara mateixa la vacuna.
Nins asmàtics, nins amb al·lèrgies, immunodeprimits... Anem amb aquesta llista en concret?
Tota aquesta llista forma part de lo que t'ha de... A partir de 5 anys ja no ets calendari.
Exacte.
Ja no formes part d'aquesta escola que vendran a vacunar-te, sinó que tu ja fuig d'aquí, i aquí has de tenir tu consciència, i el teu professional sanitari t'ha de recomanar. Evidentment, tu formes part d'un grup directament, tu quan tens una malaltia formes part d'un grup. El grup de malalts que tenen aquesta malaltia. Estan enllistats i normalment els hi feim el que se diu captació activa. Els cridam i els diem, tu, has de venir, ja ho saps. Pot venir... Sí, bueno, ben dit, però...
No, a vegades està bé estar, per estirar una mica... Bueno, però ja
ten... Saps què passa?
Mon mare va començar així, i ara és una conversa de la vacuna del grip. Ella ja demana hora directament per vacunar-se.
És que és el que s'ha de fer.
I va ser seva autora... La seva, la Lucía, que li va dir, Maria, te convé vacunar-te.
Mira, la motivació més clara que té la població, són estudis, això, per vacunar-se, saps què és? La recomanació dels professionals sanitaris.
Clar, la confiança en el teu metge de família, no?
Tots aquests malalts que t'he dit ara, que són malalts, que tenen malaltia, els coneixem molt. Els tractem d'una manera diferent perquè els coneixem molt.
És que hem d'aprendre, doctor, a confiar una altra vegada en la ciència. Jo tens la sensació que darrerament, com que tothom pot opinar de tot, i tothom té un TikTok, i tothom acaba parlant de tot, encara que no en tingui ni idea, que s'ha devaluat una mica els estudis de la gent. Que la gent sigui professional. Clar, si t'ho comptes la veïnada, ai, és que jo em vaig trobar fatal en la vacuna del grip, això fa més mal que 20 metges explicant a un pacient, escolta, t'has de posar la vacuna, per tant, hauríem d'anar una mica alerta en aquest sentit, no sé si calen campanyes de pedagogia, de divulgació, no sé per on hauria de passar el tema, però tornem a confiança a ciència, és a dir, jo no crec que el doctor Edelmiro surti en esquerra i predica coses que no creu, per qualque cosa vau passar per la facultat i vos ho dedicar tota la vida a guarir la gent, no crec que aneu a fer mal, clar, és que... A veure d'explicar, m'assembla una mica també el símptoma de com estan com a societat.
De totes maneres, com tots els àmbits de sa vida, l'altre dia sortia un tema d'una com ara que era antivacunes. I clar, parlàvem de quin és el risc de que una persona pugui exercir una professió a un indret públic i pugui vendre històries que no estan basades en la ciència. Clar, això de vegades... Però, clar, aquí ve la llibertat de prescripció dins la teva consulta, aquí entren molt de dilemes ètics, legals, que no és el moment d'entrar. Han de tenir clar que la vacuna del grip mos agradaria que fos molt més bona del que és. Entre cometes, si li han de posar una categoria, li posarem un 7. En canvi, tenim vacunes que li poden posar un 9,5, i aquesta no és tot l'efectiva que ens agradaria. Ja vos he explicat que ve del sud, de l'hemisferi sud, que ha d'arribar aquí, i que tenim aquestes complicacions, però és la millor eina que tenim per lluitar contra la grip. Per tant, que ningú dubti que és la millor eina que tenim. Per tant, per favor, que ningú dubti que s'ha de posar.
I estic pensant, doctor, també una polèmica recent al País Basc d'una infermera que es va negar a vacunar i que l'han sancionada de ple. Crec que la xifra era uns 400 nins. O sigui que, per favor, que els professionals
alerta,
de l'àmbit sanitari públic...
I alerta que n'hi haurà més.
Probablement.
Aquesta enganava, mostrava la xeringa, no hi havia agulla, ni hi havia contingut.
T'imagina.
I la gent se n'anava pensant que estava vacunada. I ella no vacunava ningú. Això ja va passar per un país nòrdic fa uns anys. També va estar empresonada. De totes maneres, ara, gràcies a Déu, si no hi ha hagut cap mort, doncs els agafes a tots, els recrides i els dius, haurem de començar des de zero. Però bueno.
Per fer confiança en la ciència, en els nostres professionals, i que, malauradament, la grip pot derivar en mort, i no és un titular alarmista ni molt manco, és una realitat, i per això se fa èmfasi a la vacunació. Doctor Edelmiro Vergés, sempre és un gust tenir-lo.
Pues moltes gràcies, ja sabeu on som.
Moltíssimes gràcies, com sempre. 11 i 24, uns consells, continuem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3. Tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà del Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per IB3 Ràdio el millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El d'Espanya. Esports
3
en joc!
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Segur que heu escoltat aquesta darrera notícia, com l'esmalt d'ungles semipermanent fa anys es veu que està de moda, que ha guanyat adeptes per la seva comoditat, per la seva durada, però ara sembla que la Unió Europea considera que dos components són perillosos.
Així és, Marta. La Unió Europea té previst posar en marxa una normativa que prohibirà tots els esmalts d'ungles semipermanents que duguin TPO, és a dir, trimesilbenzoil, i DMTA, és a dir, dimesil Tolilamin. Gràcies, guionista, per haver-me portat a mi aquestes frases. Segons la Comissió Europea, després d'anys d'estudi, s'ha confirmat que poden ser tòxics per la reproducció, mutagènits i que fins i tot poden ser cancerígens. Per això, a partir d'ara, queda prohibida la seva producció, importació i venda a tots els països de la Unió Europea.
Aquesta mesura impactarà directament a salons de bellesa, distribuïdors i també consumidors. De fet, la recomanació és clara. Deixar d'utilitzar de manera immediata qualsevol producte que contengui aquestes substàncies, que no són totes tampoc. I això no només és una qüestió legal o sanitària, també té un component cultural, perquè ja sabeu que la manicura en gel, per exemple, s'havia convertit en un símbol d'expressió personal i també d'estil. I m'ho has demanat, Marta, la prohibició suposa un canvi d'era per aquest sector?
Tot d'una ho sabrem, després parlarem amb el sector, però abans, per entendre què suposa per als consumidors, saludam Gabriela Camaït, que és portaveu de Facua. Gabriela, benvinguda. ¿Creéis que llega tarde esta recomendación por parte de la Unión Europea?
Bueno, en realidad hay que estar pendiente, tanto si se trata de profesionales como de profesionales del sector de la belleza como de fabricantes. No se trata de un análisis nuevo, ahora ha llegado el resultado final y la decisión por parte de la Unión Europea de prohibir este producto. Pero desde marzo de 2024 se estaba analizando el efecto cancerígeno que tiene el TPO en el uso de este tipo de productos cosméticos.
Gabriela, ¿y qué recomanau els consumidors que encara tenen esmalts que contenen TPO o DMTA? És a dir, si ja ho tenim a casa, si ja los tenemos en casa, ¿qué hacemos con esto?
Bueno, aunque la prohibición de su uso llega establecida para profesionales y empresas fabricantes, obviamente si nosotros tenemos algún producto en casa que hayamos adquirido antes de este 1 de septiembre de 2025, fecha en la que entra en vigor la prohibición, lo propio sería retirarlo de nuestros neceseres y dejar de utilizarlo, ya que el componente cancerígeno es bastante, bastante alto. En el caso de que hayamos comprado este producto con posterioridad, ese 1 de septiembre, la empresa que nos lo haya vendido a título particular tenía que haberlo retirado de su mercado con carácter previo.
Gabriela, com podem saber si aquest esmalt que tenim a casa, que utilitzam, té aquests components?
Habría que comprobar el listado de los ingredientes, ver tanto si indican los prefijos TPO o DMTA, o si no, si tienen en su listado de ingredientes óxido de difenilfosfina o dimetiltoluidina.
¿Y si van a un centro, demanar-ho?
Si van a un centro, en principio ya tenían que haberlo retirado, pero si tenemos algún tipo de duda de si el producto que están utilizando contiene este componente, suponiendo, por ejemplo, que llevamos yendo al mismo centro varios años o varios meses y no vemos que la marca de esmalte que está utilizando es exactamente la misma, lo propio es solicitar al manicurista que nos enseñe que el bote del producto y ver el ingrediente, y en caso de que comprobemos que tiene este producto, podemos plantear una queja ante los organismos de consumo.
Importants aquestes recomanacions que ens acaba de fer Gabriela Camaït, portaveu de Facua. Moltíssimes gràcies per intervenir avui en el nostre programa.
Gràcies a vosaltres.
Sí, perquè a més volem escoltar-ho d'abans de Marta, la veu de qui treballa, de qui fa feina cada dia en diferents productes i fa manicures de tot tipus. És per això que ara, en aquest punt del dematí, quan són les 11:31, saludant Verónica Gómez, que és manicurista professional. Verónica, bon dia.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Molt bé, gràcies també per atendre la nostra telefonada. I bé, d'entrada, t'hem de demanar quin tipus de productes utilitzeu normalment en el vostre centre de manicura professional i si no heu hagut de retirar d'aquests que tinguin aquests components que ara parlàvem.
Pues mira, en nuestro centro trabajamos con productos que son 7-free, o sea que ya los 7 alérgenos, patógenos más alérgenos que llevan, no los componen. Entonces nosotros no hemos tenido que cambiar nada. Realmente seguimos trabajando con los mismos productos. Es verdad que los hemos revisado, por si acaso, pero no hemos tenido que cambiar nada porque al comprar productos en la Comunidad Europea, casi todos los productos que están comprados ya están en preaviso. Entonces, muchos ya trabajan sin este tipo de productos.
Però segur, Verónica, que molta gent demana mem. Tenen aquest producte, aquest esmalt que m'estic posant, sí. Segur que de cara a la població s'ha fet un poc de tasca pedagògica i la gent ho vol saber, no?
Exacto, la gente quiere saberlo, entonces cuando viene se le explica, además, bueno, nosotros decimos que trabajamos con todo que es vegano, productos muy naturales, entonces es verdad que nosotras estamos muy tranquilas con lo que trabajamos y a la cliente, la que es residual con nosotras, ya lo sabe que trabajamos con productos que no lo suelen llevar, que no tienen los alérgenos, pero sí que es verdad que se le explica a todo el mundo por igual y lo entienden perfectamente y bueno, es que al final hay que buscar, pues bueno, que le han hecho esta normativa y hay que... hay que hacerlo lo mejor posible.
Verònica, i com vos ha afectat a vosaltres com a professionals? S'ha creat una psicosi per les ungles permanents? Ho dic perquè jo, que tinc amigues que en duen, totes passaven una mica de pena i se demanaven, ai, ara no mos podem fer les ungles, ara hauran d'estar una temporada a l'antiga. No sé tu, com a professional, com ho has viscut tot això? Que també ho dèiem abans en so doctor i les vacunes, que s'ha de fer pedagogia, que vosaltres d'entrada, com comentaves, ja no feien servir aquests productes, per tant, no hi ha perill.
Claro, exacto. Hay muchos centros, como el mío, que ya no los trabajamos, los productos que están así, porque ya te digo que los fabricantes ya están preparados, pero no ha habido una psicosis para nada, creo que no, la verdad. Y bueno, a lo mejor según qué centros vayas, que sabes que hay a lo mejor algo más así que está traído de otros países, pero por norma los centros de estética están preparados y la gente no entra en psicosis, la verdad. No considero.
Verònica, i també, clar, hi ha l'altra banda de la moneda, que és que hi ha gent que per ventura sí que utilitza aquests productes, o que fins i tot hi ha gent de manera particular que compra aquests productes per fer-se la manicura a casa seva. No sé si, per exemple, podries donar uns consells a l'hora d'haver de triar un producte perquè puguin estar previnguts i no comprar aquests productes que continguin aquests components tan perillosos. Sí, alternatives, vaja.
Sí, sí que las hay. Hay muchísimas. Desde cualquier producto que esté en la Comunidad Europea, ya te digo que es casi todo, ya están, pero además en todos ahora ya te vienen, este producto no lo tiene, este producto tal, entonces pues no comprar en plataformas económicas, ¿vale? Y pues comprar en sitios seguros, en tiendas oficiales, que aquí en Mallorca tenemos unas cuantas, o simplemente pues buscar sitios por internet que realmente sean oficiales y que vendan productos de calidad.
I a l'hora de llevar l'esmalt, aquest producte que s'utilitza, perquè molta gent el que fa és que després s'ho intenta llevar per un mateix a casa, i això també genera certs desastres, no? Perquè afecta moltíssim la salut de les ungles. Respecte al producte per llevar l'esmalt i permanent i semi, no ha canviat, veritat?
No, lo mejor es ir a acudir a cualquier centro de estética, ¿vale? Que
no
te realice el retirado. Mejor que en casa. Pero bueno, en pandemia nos pasó, por ejemplo, que la gente no sabía cómo quitárselo, entonces nada, se hizo vídeos tutoriales cómo hacerlo, pues con acetona, con un poco de papel albal, con un empujador, se retiran y bueno, pues se pueden retirar de esa manera, pero bueno, tienes que tener paciencia porque es un trabajo elaborado, la verdad. Es un trabajo bastante...
Dóna gust perquè, clar, els professionals que ja utilitzaven esmalts de qualitat no han de fer cap tipus de canvis, però sí que és vera que segur que molts d'altres s'han hagut de posar les piles. És informació molt important de cara als consumidors, perquè és vera que darrerament les ungles estan molt de moda, fer-se les ungles, tant semi com permanent, i aquesta informació, jo crec que com que afecta la salut, s'havia de donar. Verònica, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
I amb les ungles ben fetes podríem anar de festival.
El dia. IB3 Ràdio.
Festival com, per exemple, el Cranc, que va néixer l'any 2017 a Menorca amb la intenció d'ampliar l'oferta cultural i musical de l'illa amb propostes i artistes de primer nivell. El Cranc aposta per una programació cuidada i diversa que inclou bandes ja consagrades juntament amb talents per descobrir, així com noms internacionals al costat d'altres nacionals i també locals.
Del 25 al 28 de setembre passaran per el Cranc, Cabot, Peligro, Fades, Los Puncetes, que justament ara sonaven d'introducció, Ángeles Toledano, Alcalá Norte, Depresión Sonora, Xego, Dead Letter i un llarg etcètera de grups que volem comentar amb el director d'aquest festival del Cranc Menorca, en Dani Arbera. Dani, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com estàs?
Encantat de saludar-te, com sempre. Una nova edició del Cranc Menorca, i si no he comptat malament, llevat de ser de la pandèmia, deuen-se 8 que ja duís a les vostres espatlles. Vos imaginàveu que aquesta proposta se consolidés tant com ha estat quan començàreu el 2017?
Bueno, sí, enguany serà la novena edició, ja en duim 8, I sí, bueno, la intenció era nosaltres anar creixent a poc a poc. Tampoc volem fer un festival de masses, com sempre han dit, perquè el nostre festival és un festival boutique, que ja ho feim a un puesto com Menorca, que té molt d'encant. Però sí, bueno, sí que ens ho imaginàvem seguir durant un quants d'anys, sí.
I quin creus que és un poc el vostre secret, no? El secret del cranc, perquè és veritat que aposteu per una tranquil·litat, per la no massificació i per grups que molta de gent no programa, en realitat.
Bueno, és un poquet, diguéssim, el concepte del festival. El 2023 van guanyar millor festival boutique nacional, que es donen els premis Fest en el Vime de Bilbao, i un poc els conceptes aquest, tirar per bandes tant nacionals com internacionals, conegudes o per descobrir que seran d'aquí poc a grans festivals, i també molt de talent emergent, i també per a llocs emblemàtics com, tant com a Menorca com a Mallorca, que a Mallorca també enguany van fer tot el festival en el Museu del Baluart, pràcticament tot, i enguany a Menorca, pues, igual, han fet un concert de presentació a Lítica, que és un lloc molt especial a Ciutadella, aquest estiu, i ara els grups i els concerts també sucediran a Calafidera enguany, d'aquí un parell de setmanes.
A qualsevol revista has dit que el Cranc és un festival còmode i familiar, i un festival que també pensa en el futur, no només perquè passeu pena del medi ambient, sinó també perquè hi ha el Cranc Kids. Quin és el menú que heu preparat per als nins, que el Call a la Fi són el futur de qualsevol festival? Si ja des de petits s'acostumen a anar de festi, supos que quan són grans ja hi van per inèrcia.
Sí, bueno, també sempre fem activitats pels més petits, perquè si gent pugui venir, els papàs que ja tenen filles, pues, que els agrada la música, pues, puguin compartir amb ells també aquest dia. I bueno, començarà dissabte amb una obra teatral Poi, que es diu, i després amb moltes activitats per filles durant el dia, i a part concerts també durant el dia, showcases de bandes balears, emergents, que presenten sellos discogràfics balears, i també hi ha qualque showcase de sellos nacionals o festivals com el Primavera Sound, o sí, o un sello que es diu Slovenly Recordings, també, pues, moltes activitats durant el dia.
Ara que parlaves de Primavera Sound, Dani, som en conversa amb Dani Arbera, ell és el director d'Escranc Menorca. Recordem que de dia 25 a dia 28 de setembre et celebrarà en aquesta illa, on també hi haurà, en aquest festival d'enguany, jornades professionals, en debats, documentals, un dinar que heu organitzat. Supos que és oferta complementària. És important, no?, per fer créixer un festival com el vostre. Ja un festival no és només anar a escoltar gent que canta, sinó que hi ha d'haver tot un entourage, per dir de qualque manera, que el faci especialment atractiu, com és el cas d'Escranc.
Bueno, sí, sí, és un poc el concepte també nostre. També feim els grups dels concerts a Cala Figuera, però també feim diverses activitats a puestos emblemàtics de Silla. Enguany, per exemple, feim la jornada professional a la Galeria d'Art de Hauser & Wirth, que que està dins Esport de Mó, o una illa que està dins Esport de Mó, que hi hem d'anar amb barco, i allà pues, farem un dinar, farem diverses xarxes professionals amb gent que endui tant programadors nacionals com internacionals de fora, i també agents locals que puguin participar també, i a part farem una pinxada amb Peter Menchetti de Slovenly Recordings, que és un sello internacional molt xulo també, que treu bandes molt interessants i fa festivals per tot el món. I també fent la presentació d'un documental, el documental que van fer de Sexy Shady. I bueno, això ho farem durant tot el dia de divendres, i després ja divendres cap vespre començaran els concerts més importants a Cala Figuera.
Del 25 al 28 de setembre, aquest Cranc Festival a Menorca. Hem parlat amb el director Dani Arbera. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, i abans si vos animeu a mi a venir.
I tant que sí, i tant que sí. Bones propostes, les del Cranc. Moltíssimes gràcies, Dani. 11:42, s'han de fer una petita pausa per publicitat, però tornem tot d'una.
ya no sirve. En el cuarto hay una nube, pegaditas nuestras narices. Veo el final del túnel, para saber que lo tienes todo. Primero hay que perderlo, y yo me pregunto, ¿qué se dice después de un beso? Este grito es para siempre, aunque esto acabe. Este grito es para siempre. El dinero no lo...
Al día, IB3 Radio.
IB3 Radio es diversión.
Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, bar.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dius. Sí, però ja està, fins aquí.
Vaig, d'acord.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
A diario.
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No te vols venir aquí, Xiu Xiu, ara esteu a Espanya.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
11 i 45 minuts, arriba el moment no dilluns.
I eren persones idèntiques a altres, no?
El no dilluns, amb Joan Ferrés.
Joan Ferrés, quin és el moment no dilluns que avui ens vols destacar?
Què tal, Marta? I d'avui aquesta alegria que volen donar en aquest dia tan dur com és dilluns, un moment que podríem dir que serveix per confiar una mica a la humanitat, mos arriba a través d'una notícia succeïda a la ciutat de Vermont, als Estats Units. Atenció, perquè un enginyer ha instal·lat cabines telefòniques públiques perquè els veïnats els puguin utilitzar de franc. Telefóname, 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 si no me pensaré. Explicant aquesta notícia, aquest enginyer de nom Peter Schult va començar a instal·lar aquestes cabines a la seva botiga local i els va començar després a repartir arreu de la ciutat. Compra aquests telèfons públics vells, que molts oients joves no sabran què és, però un telèfon públic que tots podíem utilitzar, això sí, pagant, el preu dels quals pot oscil·lar entre 100 i 500 dòlars, és la compra que fa ell, en mercats, o compra en mercats ambulants, anuncis d'internet o subhastes, i el repara en el seu taller, al soterrani.
És tot un romàntic.
Efectivament. I a més de cobrir els costs, aquest enginyer actua com a operador de cada telèfon i pot atendre o transferir telefonades ajudant els usuaris quan ho necessitin. Si un usuari, per exemple, marca 0, el telèfon sonarà al mòbil personal d'aquest enginyer i ajudarà en el que faci falta. Moltes famílies ja han agraït aquest gest, diuen que se senten més segurs quan els fills són fora, ja que poden aturar aquestes cabines, telefonar-los i així no anar amb telèfon mòbil, que aquest davant, no? De si els nens l'han de tenir o no han de tenir telèfon mòbil. Què trobeu d'aquesta iniciativa?
Bé, jo d'entrada, si ja serveix per evitar que nens tan pretenguin mòbil, jo vot a favor. O sigui, ben contenta que hi hagi gent que tingui aquestes iniciatives, perquè ja sabeu que sóc un poc radical amb aquest tema, i joves menors de 8, 9, 10 anys no haurien de dur mòbil.
No. I en Xisco, que és el més romàntic d'aquesta taula que troba, d'aquest gent romàntic?
Jo, d'una banda, m'al·lucina com tornar a Santigó ara se considera modern. És a dir, potser ens hauríem de plantejar que les cabines no haguessin hagut de desaparèixer, perquè et cert que de vegades te pots quedar fora bateria i no trobes un punt de recàrrega. I a mi els punts de recàrrega sempre m'han donat mal rotllo. Les coses com són, perquè jo vaig enxufar, el meu terminal a un port USB que no sé on va, sempre he pensat que me roben les dades. Amb això tenc un punt conspiranoic. I imagina't que les fotos de mon maret a menjar gelat arriben a Johannesburgo. A mi això m'ho posaria nerviós. Per tant, estic molt a favor de tot allò que impliqui cabines. I sobretot, tornar a marcar en soditat. A mi m'encantaria tornar a marcar amb aquella rodeta i aquell... Clar, molt de joves no saben fer-lo servir. L'altre dia veia un vídeo d'en Ibai Llanos que intentaven que un nin jove, no sé què nom...
El Cromas, influencer menorquí.
Molt bé, gràcies, Bernat. Sonava així, el telèfon. Havia de posar l'alarma, un rellotge analògic, i no en sabia, perquè no sabia com accionar la rodeta, i dius... Potser han de tornar en aquesta psicomotricitat bàsica. Jo sempre que en tenc un.
Mira, jo encara estic impactada, no amb el tema dels mòbils, els nins i la cabina, que també ho trobo una bona iniciativa, sinó com en Peter, que fa una feina molt més difícil que la nostra, perquè és enginyer, té temps per atendre si qualcú crida zero...
Poques feines. El nostre company...
Et sa feina de telefonista.
Jo no tenc sopar ni per avui.
El nostre company Jaume Noguera, que és de vacances, una salutació des d'aquí, diria, de camp poques feines.
Efectivament, però li agraeixen als veïnats, perquè m'adeix volvet bastant a favor, no?, que tornessin les cabines telefòniques.
També poc pràctic.
Ja, també.
Que siguin guapes, i així la gent també s'hi aficionarà a fer-se fotos.
I si farà fotos.
Qui d'aquí ha fet la mítica foto a Londres, a la cabina...
Per descomptat, més d'una.
Aquesta taula, i ja, veus,
a Londres i fora Londres. Jo me'n vaig fer una a Budapest.
Veus, és que...
Perquè vaig trobar una cabina i vaig dir, ai, que mona.
Tots ho han fet. Pregunta que fem als oients, que encara sou temps de respondre, 9713-9900. Queden cabines telefòniques a les Balears? Vos demana volta, no sé si n'heu vist, a qualque poble. Tu, Joana, anem?
De vora Camp Eva, en el carrer Aragó.
Sí.
S'alçada davant d'un centre comercial de mobles, perquè mos entenguem, n'hi ha una. No sé si funciona, però allà que és.
Veus, és que els van començar a fer desaparèixer a partir de l'any 2020. N'hi havia 350 aquell any, però la mitjana d'ús era només d'una telefonada cada 5 dies. És a dir, només una persona de Balears cada 5 dies utilitzava una cabina.
Però ja n'hi ha un que la fa.
Ah, veus? Sí.
Sí. Només per una, ja...
El servei públic és això, no té per què ser rendible.
No, també és
veritat. Bàsicament és que sigui necessari.
Jo record que hi havia una també en el carrer Joan Ripoll, i trobat cantó en Dragonera, però la varen arribar a llevar.
És que les van eliminar, però bé, 9713-9900, si qualcú us vol dir, si en el seu poble, la ciutat, el que sigui, encara queden cabines. Però, parlant de cabines, també n'hi ha una que forma part del paisatge de cinematogràfic i que sona així. Vos he de dir quina banda sonora, supos que no, Superman.
Superman.
La tenim.
Mític.
I relacionant cabines telefòniques en cinema, perquè, clar, quan vos dic Superman, parlant de cabines, tenim aquella imatge del seu canvi, no?, d'en Clark Kent, que s'havia de canviar a vegades dins una cabina, amb ses presses. Però alerta, perquè mos passa com en moltes altres pel·lícules. Pensam que a ses pel·lícules que han vist de Superman ho ha fet canviant-se dins una cabina telefònica, i no ho ha fet mai a ses pel·lícules. Un d'aquests efectes Mandela, que donant per fer coses que no han passat. Per què no? Perquè ho ha fet en els còmics. En els còmics sí que era el lloc més simbòlic de fer el canvi, però...
Estic flipant,
sí,
perquè és que quasi recordava la imatge de Clark Kent en una cabina.
És un efecte semi-Mandela.
Sí.
Perquè si en els còmics passava i a ses pel·lícules no, jo crec que la sèrie... de Superman sí que...
Estan parlant de les pel·lícules de Superman...
De Christopher Reeves.
Sí, efectivament.
Estan li donen.
El que vos confon és que hi ha una escena que fa homenatge en el còmic, on en Superman, perquè en Lois Lane està situada penjant d'un helicòpter a punt de caure, i clar, està enmig del carrer, i en Clark Kent necessita trobar un lloc on canviar-se. Va cap a una cabina telefònica, per recrear el que feien els còmics, però aquesta cabina telefònica està oberta. És d'aquestes que no és una porta tancada i que no queda allà. I no se pot canviar, per tant, tal com entresurt. És com un gest que se va fer per tots aquests seguidors dels còmics. Per tant, en Superman, a les pel·lícules, no se canvia, però igualment tots ho tenim relacionat. Una darrera referència cinematogràfica, aquesta bastant més crua, ho hem de dir, si parlant de cabines telefòniques, parlant de cinema espanyol, i evidentment, molts volvent al cap, és antiga, però aquí els amants del cinema, com tenim aquesta taula, recorden, parlant de La Cabina. Canviant de gènere completament, aquest mític mig metratge televisiu del 1972, titulat La Cabina, dirigit per Antonio Mercero, escrit a quatre mans en José Luis García a partir d'un conte de Juan José Planas i protagonitzat per José Luis López Vázquez. Tots el recordant també, que una història d'un home que queda tancat a una cabina i se mostra tot aquest patiment que viu, amb gent que se'n riu d'ell, cada vegada més angoixa, fins a arribar a un desenllaç que no direm, no sé si vosaltres l'heu vist,
sí,
La Cabina.
Sí, una de les millors pel·lícules del cinema espanyol i en gènere de thriller i totalment novedosa.
De tota manera, us dic una cosa, pens que de l'any 72 ençà ja se pot parlar del final, perquè si no l'has vist és perquè no tenies interès.
Sí, no sé, jo
sí,
mai no he vist
sempre
diuen
que quan fa tant d'anys ja no és spoiler.
És que fins i tot crec que han caducat els drets d'autor, com per no parlar de...
Te recordes quan s'endú a la cabina? Per sí. Favor, quina angoixa.
Com
ara sí que he fet spoiler, eh? Quasi he gaudit fent-ho.
Sí, no, aquella imatge és mítica. I es veu que era molt mal rotllera. Jo me'n recordo que la vaig vorejar de gran.
Mal cos, deixava
perquè
mal
jo
cos.
Només veia Frames, que sortia de vegades del millor espanyola, però la pel·lícula, de fet, no la vaig veure fins fa 10 anys, tampoc fa tant.
I la recomanam sobretot a gent jove, perquè, per exemple, que d'una cabina i d'un actoràs com José Luis López Vázquez surt un mig metratge, ho dèiem, que és ben interessant i que te genera moltes coses, que és el que cal de fer el bon cinema.
Hem acabat i del dilluns recomanant fins i tot una pel·lícula, en aquest cas de l'any 72, La Cabina. Joan Atxisco, bon començament
aquí,
de dilluns.
Érem nats, no?, l'any 72.
No.
Però vol veu saber ell?
Per si hi havia preguntes, com deien en Pantoja, per això hi ha una pregunta en l'aire, per si hi ha alguna duda sobre mi.
No, cap. En tot cas, que tingueu bon dilluns, ja que parlem dels no dilluns. Com duis el dilluns, per cert? Ha estat un dilluns feixuc, un dilluns bo de dur? Com qualificaríeu aquest dilluns?
Hem començat a nervis, però molt bé, en aquesta hora. Per la meva part, heu començat...
Ha anat una monada, Marta. Hem començat aquesta nova etapa.
Estic contenta d'escoltar-ho. 11:54, tot d'una, els esports. Els dilluns també és un dia molt important respecte a l'actualitat esportiva, perquè s'acumula tot el que ha passat el cap de setmana i tot el que passarà les properes hores, que tampoc és poc, així que...
No, perquè...
Resumint...
Bon dia, avui a més jugui al Mallorca. Sí, avui jugui al Mallorca a les 9 del vespre en el camp de l'Espanyol. És un partit important i nosaltres a partir de la 1 en parlarem, però també és important tot allò que va passar ahir a la roda de premsa de Jago Barrasate previ en aquest partit. Era la primera vegada que sentíem el tècnic després de tot el cas Dani Rodríguez, fins a 3 comunicats, els dos de la polèmica, i el tercer que va ser dissabte després de tornar als entrenaments com a disculpes. Un Jago Barrasate que va ser molt assertiu, molt clar, tindrà molt difícil, per no dir pràcticament impossible, Dani Rodríguez tornar a jugar amb Jago Barrasate com a entrenador del Mallorca. És un meló molt difícil, és que s'està gestionant dins el vestidor. Crec que Barrasate té molt clar quin és a partir d'ara el seu paper. Veurem com li surt i si té, i això en parlarem a partir de la una, si té suport de la gent que l'ha de tenir, no? De capitans, de club, de jugadors. A partir de la una, avui no tenim tertúlia, la farem demà, sinó que farem prèvia d'aquest partit. Ara, Antoni Fuster ja és a Barcelona per narrar a partir de la 9 del vespre aquest Espanyol-Mallorca.
I demà esperarem i creurem els dits a veure com li va al Mallorca en aquest partit. 11:56, si vos sembla, és moment de conèixer ben com estan preparant el programa al dia, quins són els continguts i sobretot també saber com comencem la setmana. Clara i Mami, bon dia.
Bon dia, Idò. Nosaltres hem començat la setmana molt pendents del Consell Insular de Menorca perquè s'està celebrant un ple extraordinari des de les 10 del matí que estem seguint-lo aquí a la redacció d'IV3 Ràdio perquè ha comparegut el president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, a petició dels partits d'Esquerra en aquest ple extraordinari que també han demanat PSOE i Més per Menorca perquè expliqui el president popular el projecte de modificació del PTI. Encara encara estan en aquesta celebració d'aquest ple. Per tant, seguim pendents i serà un dels temes que avui debatrem a la nostra tertúlia d'actualitat amb la que arrencam sempre Setmana al Dia Menorca. Avui ens acompanyaran el periodista Pere Begur, l'exbalesa de Ciutadella Assumpta Vinent i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets.
Vos escoltam, idò, tot d'una. Clara, també a Joan Ferrés amb els continguts del Dia Mallorca. Just a punt de començar, Joan, què mos explicareu?
I d'avui començarem per un estudi fet a la UIB, el qual diu que les illes del nostre arxipèlag s'assemblen més a altres illes de la resta d'Europa que entre si mateixes. Una curiositat també que avui volem analitzar. També celebrem que s'ha confirmat la presència del primer niu de voltor negre fora de la Serra Tramuntana. A la secció de radiografia mallorquina començarem amb la Bàrbara Suau, veïnada Bunyola, que ha fet molts estudis sobre les dones emblemàtiques del municipi, i tindrem una secció final, aquell toc final, amb en Xavi Canyelles, la seva secció inexplicable, però encomiable, que practica cada dilluns.
Idò, vos escoltam en pocs minuts. Nosaltres, si vos sembla, posam punt i final en aquest programa. Ja sabeu, tornam dilluns a partir de les 9. I avui vos deixem amb una cançó, una de les considerades com per començar la setmana amb bon peu, aquest Hotel California dels Eagles. Tornam demà, que passeu un bon dilluns. Wake you up in the night.